Però, qui és que va venir després per menjar-se els tres porquets? El llop! El llop s'acosta a la caseta de palla on viu la Maria i comença a bufar. Una bufada. Dues bufades. Tres bufades. I la caseta de palla surt volant pels aires. La Maria, ben espantada, arrenca a córrer fins a casa del seu germà mitjà, el porquet Martí.
Ai, 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 Martí! Que m'empaita el llop!
I el llop hi tanca l'empaita perquè té molta gana. I de seguida els troba tots dos amagats dins de la casa de fusta. I au, el llop torna a bufar. Una bufada. Dues bufades. Tres bufades. I la casa de fusta surt...
I els sabadellencs amb Feina de Colors també bufaran perquè celebren els 30 anys estrenant el seu nou espectacle Els cistells de la Caputxeta, a la sala Miguel Hernández de la Roureda. Serà aquest dissabte, 10 de febrer, a les 6 de la tarda. Aquest grup està format per la Mirna Vilasís. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I també en Xavi Murcia. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Que doncs, avui venen per explicar-nos com ha estat doncs, aquesta trajectòria, no? 30 anys, felicitats, que es diu aviat, se us han passat ràpid aquests 30 anys?
No t'ho imagines.
Sí?
Sí.
El temps passa volant, sí, sí. I expliqueu-nos al principi, els orígens, com va ser que vau crear doncs, aquesta formació?
Nosaltres vam ser monitors d'un esplai, com moltes de les formacions que en aquell moment tiraven, no? I un dels recursos que hi havia per finançar-lo era dels músics que hi havia a la formació muntar un grup de cercaviles i aquestes coses. I a partir d'això vam començar a posar-nos en contacte amb el món de l'animació i llavors d'un primer grup que es deia La Gotera vam crear Sant Feina de Colors. Ja en vam quedar només quatre i d'aquests quatre en vam quedar dos i vam decidir que d'això en volíem fer una feina, un ofici, i ja està quasi un projecte de vida. Uh-huh. I 30 anys després, pues, aquí estem.
Increïble, sí. I de fet ho han aconseguit perquè 22 espectacles de producció pròpia i gairebé 5.000 funcions acumulades. Déu-n'hi-do, no?
Mirna? És això, ho dic, arriba un moment que comptes i dius, ostres... que fort, no? Tot això,
sí, sí,
no?
El que va començar com un projecte, no? Sí. Així una il·lusió, al final s'ha doncs, convertit en una professió, una vocació i sou un grup referent en aquest sentit en la música infantil.
Bueno, no
això és una
queixar.
Responsabilitat, a vegades?
Home, sí, la veritat, perquè clar, dius, tothom espera segons què hi ha, no? De nosaltres i clar, allò, mirar d'estar a l'alçada, no? Sempre i de fet sempre mirem també de renovar-nos, d'intentar fer coses, però clar, nosaltres sabem que a la que estrenem una cosa tenim la sort, diguem, de que ens ve a veure tothom, tots els programadors i així, no? I la gent esperen un nivell, diguem, no? I aquí estem intentant donar la talla.
Uh-huh. I suposo que s'aprenen moltes coses, no?, en aquesta trajectòria, després d'acumular tants espectacles i tantes funcions. Quin és el balanç?
Contínuament, vull dir, és allò, no? Un aprenentatge continu, no? Digue, ara que hem acabat d'estrenar els cistells de la Caputxeta, nosaltres a casa assagem molt, en el teatre podem estar assagem molt sense públic, a la que s'omple allò de nens, et sorprenen moltíssim, no? Els nens són un públic meravellós, eh? Vull dir que de fet ens fa... són una mica l'elisir de l'eterna joventut, no? Perquè sempre sorprenen els nens, un públic així com molt exigent, no? Però molt fresc, no? I ens fa nosaltres, no? Haver d'estar també frescos, no? I atents, no? A tota la... amb ells, no? Vull dir, està bé.
I en aquest sentit, Xavi, aquest públic tan doncs, curiós, no? De mena, tan també exigent a vegades, ha canviat molt al llarg dels anys?
Sí. La veritat és que nosaltres al principi vam decidir que ens vam deixar seduir per la música tradicional i ens va semblar que era una manera de comunicar-se molt, molt referencial per nosaltres, vull dir que ens sentíem molt còmodes i ho fèiem per com una expressió normal, vull dir que amb quina música et vols... doncs bueno, amb la música més o menys pròpia del país, no? I en aquest moment el públic en aquests moments fa 30 anys era més semblant, era una cosa més homogènia. Ara no, ara la gent, per sort, crec, doncs és més diferent, no? Els públics són més heterogènics, hi ha moltes més cultures, hi ha més llengües, hi ha més músiques. Llavors que una eina pedagògica com la que fem nosaltres es pugui adreçar als escolars des de la cultura pròpia, doncs té una component que està bé, perquè permet que molta gent que no té la possibilitat de conèixer aquesta cultura, aquesta música, doncs ho pugui fer. I dintre de l'àmbit escolar, de l'àmbit, doncs està bé. És a dir, no és que estem exercint una militància ni res per l'estil, però que quan ho valores, un cop ho has fet, dius, doncs està bé, té la seva gràcia, perquè ho podríem fer des de molts llenguatges. Vull dir que dintre del món de l'audició per escolars es tracta molt el jazz, la música clàssica, tot això està superbé, eh? Però que, per què no podem posar també la música patrimonial, una mica la d'aquí, i està bé, vull dir que si no ho hem fet amb una intencionalitat de dir, va, anem a fer... No, un cop ho has fet, dius, doncs està bé que ho hem fet.
Mm-hmm. I com respon el públic a aquesta aposta, a la vostra filosofia, a aquesta manera, no?, de recuperar, doncs, aquestes cançons més populars, més tradicionals?
El públic no es planteja aquestes coses. Ells miren,
gaudeixen,
s'ho passen bé o no s'ho passen bé, els agrada, els interessa, no els interessa, i ja està. Som nosaltres, els adults, que tenim l'obligació de fer aquestes valoracions, però ells no, ells van a un espai màgic, que és un teatre, que hi ha llums, que hi ha colors, que hi ha sons, i llavors decideixen si els agrada o els agrada. El passa que ho decideixen a temps real, és amb streaming, tot això.
La veritat és que és un gust, perquè aconseguim uns silencis molt d'aquests molt, molt xulos, eh? Vull dir, nosaltres anem molt lents a l'escenari, acostumem a anar amb un tempo baix, i a més quan tenim controlat un espectacle, quan el tenim ja una mica més rodat que aquest, doncs agafem i estirem a sobre aquests silencis, no? I això és per mi el millor de tot, no? Vull dir, quan notes el públic allà amb tu, respirant alhora, com si diguéssim, no? I pots fer així, pots fer un gest, pots fer... I estan allà i no passa res, vull dir, no cal córrer, al contrari, no? Al contrari, vull dir que els nens també paeixen, no? Vull dir, és està molt bé, vull dir que, clar, la connexió, no? Diguem, la màgia, no? d'un directe, no?
Jo crec que fins i tot és molt interessant, perquè els nens, a dia d'avui, no?, amb aquest ritme, amb aquesta societat que no paren, que són hiperactius, amb multitasking,
anem,
no?,
a la contra.
Digitals, aneu a la contra.
Totalment.
I aconseguir, doncs, aquests silencis, aquests tempos, no?, i aquesta atenció plena, suposo que això és el que fa que també moltes escoles apostin per anar a veure els vostres espectacles. Per exemple, ahir vau fer dues funcions, no?
Sí.
Avui ara heu vingut i acabeu just
de fer-ho.
Suposo que, clar, aquesta
entrega... És conscient,
entrega...
Vull dir, és pretès, diguem. O sigui, hi ha un espectacle amb tota la nostra trajectòria que vam portar uns audiovisuals en directe, al Càpsules. La resta hem fugit de les... d'anar... O sigui, no pretenem ni volem, al contrari, competir ni amb la televisió, bueno, tampoc podríem, vull dir, però ni amb les tecnologies... No, anem a
la mare dels ous. A la part més tradicional,
exacte. Sí, a la mare de tot plegat, no?, diguem, i és molt maco. A mi és el que m'agrada, ja dic, el que m'emociona. A vegades m'emociona des de l'escenari.
De fet, ara que dius a la mare, una de les teves referències, no?, que sempre destaques, és la poetessa i traductora Montserrat Abelló.
Sí.
Per què? Què és el que té que et fascina tant aquest referent?
A mi la Montserrat Abelló va ser una persona que vaig conèixer personalment molt, vaig als últims 10 anys de la seva vida, i em va marcar profundament, no? Per mi va ser un regal conèixer-la. Primer em vaig enamorar de la seva poesia, després de la seva persona, no?, i el conèixer-la personalment. Enguany, el 2018, és any Montserrat Abelló. Ella hauria fet anys l'1 de febrer, la setmana passada. Hauria fet 100 anys. I vam inaugurar l'any Montserrat Abelló i nosaltres hi vam anar a cantar. I, bueno, la Montserrat és realment una persona que, amb una poesia, escriu d'una manera que connecta molt amb mi, per mi. I una persona, una donassa impressionant a nivell de... Bueno, es va morir amb 96 anys i mig i tenia una vitalitat molt poc habitual, diguem, amb una persona molt, era molt jove, no?, d'esprit, molt, molt jove, no? Va morir escrivint, vull dir, va morir amb el bolígraf a la mà, o sigui, va morir activa, no?, vull dir, allò, sí, va, jo a la Montserrat.
Per això et captiva tant. I en el teu cas, Xavi, tu vas fer una feina molt celebrada i reconeguda amb l'obra de Joan Vinyoli.
Sí, bueno... bueno, podria dir el mateix que ha dit la Mirna, eh? És un poeta que m'ha acompanyat tota la vida i em va venir de gust de fer-ho també, curiosament, perquè era el centenari del seu naixement.
El 2014,
sí. I bueno, res, doncs un poeta amb el que connecto profundament i llavors em va venir molt de gust de fer-ho i ja està.
L'única diferència...
Això és un avantatge, eh? No?
L'única diferència...
Aprofitar els vostres referents,
sí,
no?
Ell no el va conèixer personalment. No el va poder conèixer personalment perquè era mort, no? Per mi el plus és haver-la conegut personalment, que podria no haver-hi hagut la connexió personal.
Sí, a vegades
també
passa,
ser...
pot agradar molt l'obra, però no l'autor.
No? Però en aquest cas no, no? Però realment el Xavi va fer un gran treball, sí.
I expliqueu-nos, perquè vosaltres sou parella artística, però també sentimental. Com es porta això de treballar gairebé dia i nit, no? A vegades és un avantatge, a vegades fa més difícil.
És que no, són coses que potser és no plantejar-s'ho, eh?
Nosaltres hem crescut així, perquè vam començar tan joves, vull dir que ens hem... De fet, veníem de mons molt diferents, el Xavi i jo, però ens vam trobar i... No sé.
I aquí estem.
I aquí estem.
I va haver-hi aquesta connexió.
Sí.
A mi se'm faria estrany de treballar amb ell, no? A vegades sí que dius... També estaria bé, no? Arribar al vespre i explicar què t'ha passat, no? No, més que res que anem moltes... Bueno, per sort som molt diferents, però moltes vegades anem alhora, no? Clar, vull dir, en moments eufòrics els dos ho estem i en moments d'usos els dos estem allà clar. Mateix, no? Llavors... Però, clar, no coneixem l'altre, vull dir que... No sé.
És la dinàmica que heu tingut sempre, no? Però, sí. Clar, sobta i fa gràcia, perquè moltes vegades hi ha moltes parelles que, escolta,
som
parella, habitual. Però després treballa
també
cadascú
casa...
També
diuen que és el més saludable, no? Però nosaltres, mira...
Sempre hi ha l'excepció que confirma la regla. Teniu, de fet, una discogràfica i productora, Discos a Mà, amb la que tireu endavant doncs, tots els vostres projectes. Quin avantatge té el fet de fer-s'ho un mateix?
Bàsicament el control. És a dir, en el moment que tu ets amo del que fas, doncs has de donar molt poques explicacions. No? Llavors decideixes que et convé, decideixes que no et convé... Tot es complica perquè t'obliga a ser homes orquestra. Mm-hmm. Vull dir que tots tenim unes facilitats per fer una sèrie de coses i unes dificultats per fer-ne d'altres, no? Però quan tries certs camins ho has d'anar conjugant. Vull dir que les coses que et surten més bé les explotes, però les que no surten tan bé les has de fer igualment i ja està, no? És això.
Ara, clar, molta gent s'autodita, però realment Discos a Mare no recordo de quin any és, però de fa molts anys, vull dir, quan la gent encara treballava amb discogràfiques, però nosaltres, mira, realment teníem ganes de ser molt també autònoms, no, amb això, vull dir que la vam fer fa molts anys, eh?
Clar, i és l'avantatge, no?, que us dona aquesta llibertat, a vegades també, doncs, la incertesa.
Però
clar.
També és una discogràfica, en el moment que vam treure el segell, molts amics músics, bastants, vull dir, ens van demanar de que editéssim discos d'ells i això no ho hem volgut fer, perquè nosaltres no ho fem a nivell empresarial no, ens autoeditem a nosaltres, que ja et dic, ara bueno, ara ja fa anys, diguem, molta gent ho fa, molta més gent ho fa, no? Però no, o sigui, no hem volgut fer mai allò, el negoci, fer promo, nosaltres la promoció d'altra gent, no, només ens faltaria això.
Més feina, no. Cadascú amb la seva motxilla.
Sí, sí.
I expliqueu-nos en què consistirà doncs, aquest nou espectacle, el Cistells de la Caputxeta.
Bueno, el Cistells de la Caputxeta és un concert basat en els diferents moments del calendari de la festa tradicional. Llavors... quan parles amb el codi del nen, és important donar un nexe, una continuïtat que li sigui comprensible. No? Dintre, és a dir, de música es pots tocar qualsevol cosa, però a nivell literari és més reduït l'àmbit. Necessites una trama molt ben argumentada perquè s'entengui bé la història, que és el que estàs explicant. Llavors, sempre amb els nostres espectacles busquem un nexe, un punt de continuïtat que ens permet anar posant, no? És com una filera d'estendre i vas posant agulles de cap per poder penjar les cosetes. El primer que has de fer és posar aquesta corda, no? Per penjar-hi les coses. I en aquest cas és la caputxeta, que té uns cistells on hi va acumulant diferents elements de les festes del calendari. Llavors, a partir d'aquí, és molt fàcil per nosaltres, perquè, clar, de fet, un dels elements més importants de la festa és la música, no? Una festa sense música és inconcebible. Aquí.
No seria una festa.
No seria una festa, seria una altra cosa.
Exacte.
Llavors nosaltres, per això estem aquí, per això ens reivindiquem, no? Nosaltres venim a portar la música que construeix la festa, no? Llavors agafem doncs, elements del Carnestoltes, agafem elements de, doncs, no sé, la Diada de Reis o Sant Joan, és a dir, els diferents moments de la festa del calendari. Llavors està molt bé perquè el marc és prou ample com perquè puguis posar moltíssimes coses. Llavors ens permet jugar bàsicament amb tres elements que són els que treballem sempre més, no? Un és el tema de la cultura tradicional i popular, l'altre és el tema del calendari i l'altre és el tema de l'organologia, no? Els instruments. Ens permet rescatar alguns instruments que difícilment els trobaràs a l'escenari, que els pots trobar, per exemple, en una pujada de castells o una festa d'un correbou, o pots trobar en diferents manifestacions públiques, però que a l'escenari difícilment els trobaràs. Nosaltres doncs, portem flaviol, portem el sac, el guitarró...
Molts instruments en aquest.
Instruments que són, si més no, només per la bellesa que tenen i el bé que sonen, ja val la pena de conèixer-los.
Clar, i els nens i les famílies, fins i tot penso, els pares i els avis... Quan...
Mira, els pares no sabrem demà, perquè encara no ho hem fet mai, encara, pels pares.
Però, bueno, una mestra, ara mateix, m'acaba de dir, no?
Diu... Poder amar aquesta, sí.
Bueno, sí,
no
però...
No ho sabem.
O sigui, ella diu, ostres, realment, quan hem entrat a l'escenari, uala, quants instruments, hosti, però si només són el Xavi i la Mirna. Clar, és que toquem molts, no? Però ara amb diferents combinacions, ara un sac de gemecs amb un acordió, ara no sé què, saps? Llavors, clar, i aquesta professora m'ha fet molta gràcia que em diu... I clar, nosaltres una gaita no l'havíem vist mai. Dic, és que no és una gaita. Bueno, és una gaita catalana, és un sac de gemecs, no? Diu, veus, és que ni les mestres, no? Em diu, clar, o sigui, no tenim l'oportunitat de veure instruments d'aquests tan...
Això és més trist que alegre, eh?
Sí que és trist, sí.
La veritat és que sí. Em diu una gaita, diu, ah, però no és el mateix. Bueno, la gaita, els tubs... Els...
No, ara hi ha molta gent que coneix la gralla, que coneix el flaviol...
Però també és el que tu dius, clar, són instruments de carrer, per exemple, aquest, no? Vull dir, o sigui, entens? També, bueno, no és un mostrari, però vull dir, utilitzem pretesament també molts instruments en aquest espectacle. Jo tenia moltes ganes, perquè els espectacles anteriors, aquest dels tres porquets que esteu posant, també que he posat al començament la música, doncs jo estic manipulant moltes coses en escena. Ell toca, però jo estic allà manipulant i em falten mans per tocar instruments. I ara teníem ganes de fer allò un concert, no? O sigui, tocar instruments que nosaltres som músics més que teatresos, no? Vull dir...
Clar, i quina és la dificultat d'haver de tocar tants instruments? No? A l'escenari
no,
al contrari,
el que sí que han de fer és donar molt les gràcies als lutiers, entre altres en Martí Romero d'aquí de Sabadell, que s'han esforçat tant, perquè una cosa és tocar amb una secada de castells, unes gralles i això, una altra cosa és pujar en un escenari i haver de tocar amb un instrument perfectament afinat com és un acordió o una guitarra i que tot estigui ben construït i ben fet, no? Llavors, clar, els lutiers han fet un esforç brutal aquests últims anys per aconseguir instruments que puguin treballar cromàticament, que puguin treballar temperadament, no? I això és un gran avantatge. Nosaltres toquem instruments d'en Cessants, d'en Xavi Oriols, d'en Pau Oriols, instruments que estan molt ben fets.
Amb això ens hi posem molts,
que jo
dubto
que fa 15 o 20 anys es pogués fer el que estem fent nosaltres ara, perquè els instruments no havien arribat a aquest nivell de perfecció que estan en aquests moments, que això no se'n recorda mai ningú.
Doncs precisament nosaltres al programa, a la secció Com el Vallès no hi ha res, vam parlar dimarts amb el Josep Melo, que és el fundador de Melo Guitars, amb un estudi aquí a Sabadell, i ens parlava d'això, de l'ofici, les diferències entre el luthier i el guitarrer, i de com la tecnologia està ajudant a avançar en tots aquests tipus d'instruments, no? O sigui que molt important també tota aquesta tasca de difusió que feu vosaltres, no només d'aquests poetes, d'aquesta música, sinó d'aquests instruments.
Els instruments de carrer històricament han fet un tipus de formació que estaven obligats a entendre's entre ells, però per exemple que un flaviol s'entengués amb un sac, cap problema. Però el moment que un flaviol s'ha d'entendre amb un piano, o que un sac de gemecs s'ha d'entendre amb una guitarra, vol dir que s'han d'haver posat d'acord. I això té unes exigències de construcció, de temperament, d'afinació, que afortunadament són molt exigents en aquests moments, no? Però que ja et dic, fa uns anys no sé què hagués passat.
No ho sé, tampoc no sé com serà la cistella d'aquesta caputxeta, perquè clar, amb tants instruments, tants actes al calendari, no sé si haurà de portar una més d'una de cistella.
En té molts, de cistells.
Ah, veus?
En té 12. Un per cada mes de l'any. Clar, a part de portar-hi el berenar de la iaia, doncs hi porta poemes de Martí Pol, un llibre de poemes de Martí Pol que es diu Per molts anys, que és un llibre en el que hi ha un poema per cada mes. El poema del gener, el del febrer. Llavors, de cada un dels cistells surt el gener, per exemple, en el mes de gener, i llavors cantem una cançó de Reis. després surt el febrer, el poema del febrer, amb, que ens condueix a la, una cançó de Carnestoltes i així. 12 cistells.
12 cistells, déu-n'hi-do, eh? Quanta cultura i quanta diversitat en aquest cistell. Va, doncs, si us sembla, escoltem un fragment d'aquest espectacle, els cistells de la Caputxeta. Quina serà la cançó que voleu tocar? I expliqueu-nos una mica la història que explica.
Si voleu, us fem el cistell del maig, que té el poema del maig de Martí Pol i la cançó tradicional del bon, el bon caçador. Per la fira de Sant Ponç comprem mel i confitures, herbes collides al bosc que curen moltes malures. El maig és un mes molt dolç. Tots els camps treuen florida i esclata per tot el món un desig de nova vida. Vinga, correm a jugar, tots plegats i amb alegria. La mare no enrenyarà perquè s'ha allargat el dia. I els deures, prou que els farem, havent sopat de seguida. I després reposarem amb una bona dormida. El maig és un mes molt generós i ens incita a fer viatges perquè encén amb mil colors tendrament tots els paisatges. I encara que plogui un xic, tot s'aixuga en poca estona. Després hi ha un cel tan bonic que mirar-lo ens emociona. Per la fira de Sant Ponç comprarem llaminadures i herbes collides al bosc per curar-nos les malures. Una matinada fresca vaig sortir per anar a caçar. No en trobo perdiu ni guatlla per a poder-li tirar. Si em tira l'amor i em toca, si em toca bé em tocarà. Si no una pobra pastora que em guardava el bestiar, ja la trobo adormideta a la vora. L'amor i em toca, si em toca bé em tocarà. De tan boniqueta que era, no la goso despertar. En cull un pom de violes i al pit les hi vaig tirar. Tira l'amor i em toca, si em toca bé em tocarà. Les violes eren fresques, la pastora es despertà. Quan em fou despertadeta, tots els colors trasmudà. Si em tira l'amor i em toca, si em toca bé em tocarà.
I aquest espectacle, per acabar, està recomanat per als infants d'entre 2 i 7 anys. Com us dirigeu a aquestes edats i quina particularitat tenen?
De moment han vingut aquestes edats avui i ahir, no? Perquè han vingut escolars, però jo crec que demà, de cap de setmana, jo diria que poden venir fins i tot més petits, perquè és molt i molt visual. La Caputxeta és encantadora. Jo, a mi em fa molta gràcia els nens avui despedint-los, com se li abraçaven, com li feien petons perquè hem sortit a despedir-la amb la Caputxeta, no? Aquesta també la cantem. I i el ser tan visual, o sigui, jo crec que els més petitons també, i els pares, els pares i els avis, jo penso, o sigui, jo crec que treballem realment per tots els públics, no? I des de molt petitons, molt petitons.
Treballem per a tots els públics, per fer que la música es converteixi en una festa, i la veritat és que ja els han vist més d'1.760.000 espectadors, molta gent i molta més que us ha de venir a veure aquests dies. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I molta sort en aquest projecte. Nosaltres fem una pausa i de seguida tornem.